No és el cas. Gràcies, Judit. Fins ara.
Vinga, fins ara. Vinga.
9:15. Tenim publicitat acumulada, però sí, passen moltes coses en el món de l'esport. Com per exemple que és a punt d'arrencar, Gerard Ballera, bona nit.
Hola, bona nit.
El partit de la selecció espanyola contra la selecció croata, que és una final de la Nations League a l'estadi de Cuit de Rotterdam. Ara sí, anirem també amb el Damià López. Quin 11 treu Luis de la Fuente, Gerard?
Un 11 amb dos canvis respecte al partit de les semifinals contra Itàlia. Acaba d'arrencar mateix el partit, la primera possessió per Croàcia. Unai Simón a la porteria, 4 en defensa, Jesús Navas, Lenormand, Laporte, Jordi Alba. A partir d'aquí venen els canvis, Rodri intocable, el doble pivot format també per Fabián Ruiz, per tant no juga Miquel Merino. A la banda esquerra, Jeremy Pino, a la mitja punta Gavi, a la dreta Marco Asensio, es queda a la banqueta Rodrigo Moreno amb molèsties, a dalt continua de davanter centre Álvaro Morata.
I amb qui juga Croàcia?
Amb Livaković a la porteria, 4 en defensa, Juranović, Sutalo, Erlich i Perisic, amb un mig del camp que en sabem gairebé de memòria, Brozovic, Modric i Kovacic, a dalt a la dreta Pasalic, a l'esquerra Ivanušec, en punta Kramaric.
I qui xiula?
Xiula, ara t'ho dic, ho tenia per aquí.
Félix
Suárez, això, l'alemany.
Sí, sí. Amb l'arbitratge alemany avui en aquesta final entre espanyols i croats. Dins de l'estadi de Cuip, el Damià López. Hola, Dami, bona nit.
Hola, Xavi, molt bona nit.
Amb molta presència, moltíssima, d'aficionats croats, no?
Sí, sí. Rotterdam s'ha convertit en Zagreb per un dia. La veritat és que és un infern el que avui ha de suportar la selecció espanyola, un hàndicap més. Et diria que, sense exagerar-te, el 90% de la graderia avui està vestida i engalanada amb els colors de la selecció croata, que a més és una afició molt sorollosa, que anima i que en part podem dir que increpa, o com a mínim intenta molestar tot el possible a l'afició rival. En una cantonada, perquè facis una idea, a la banda dreta per on ataca el corna dret, per on ataca la selecció croata, hi ha aficionats espanyols, però que estan silenciats i molt reduïts. Quan intenten animar o intenten aixecar la veu, són ràpidament reduïts per una afició croata que té moltes ganes de guanyar aquest títol. Mai Croàcia ha aixecat un títol internacional, i bé, jo crec que ho podeu sentir a nivell ambiental. Això és un autèntic infern per la selecció espanyola el dia d'avui.
Doncs es creuen la Nations League i tant a Croàcia. 13 i les 9, una pausa i tornem per escoltar protagonistes de la victòria del Barça contra el Madrid i per saber què passa en aquesta final europea de seleccions de futbol.
Els play-offs de la Lliga ACB a RAC1. Vols estrenar cotxe aquestes vacances? Nissan t'ho posa fàcil. Descobreix la nostra nova gamma crossover amb tecnologia híbrida, tecnologia i power i 100% elèctrica i beneficia't de les millors condicions en unitats amb entrega immediata. Només fins al 30 de juny. No deixis passar aquesta oportunitat. Apropa't al teu concessionari Nissan i gaudeix del teu nou Nissan aquestes vacances. Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
Si estàs pensant en vendre el teu cotxe, no li donis més voltes. Vender mi cotxe. Fàcil i molt de pressa, no cal ni demanar cita. T'oferim a l'acte la millor valoració pel teu cotxe de forma gratuïta i sense compromís. I als 30 minuts ja tens els teus diners. Vender mi cotxe. Som a Barcelona, al carrer Rocafort 78, Cornellà de Llobregat i Sabadell.
Quan vas deixar de creure que tot és possible? El nou Hyundai Kona arriba amb la seva innovadora tecnologia i el seu sorprenent disseny per demostrar-te que res no és impossible. Supera els teus límits amb el nou Hyundai Kona.
Hyundai, l'única marca amb 5 tecnologies elèctriques.
RAC 1.
A Grupo Lover, especialistes en bricolatge i decoració, podràs trobar el millor assessorament i solucions per al teu jardí, gespa artificial i ferreteria.
També una gran varietat de pintures per a professionals i particulars i la nova gamma de Titan Reformista.
Visita'ns al carrer Joanot Martorell 272 de Granollers o a grupolover.com. T'hi esperem!
Després de l'èxit a Mèxic i Madrid, per fi, Barcelona.
Arriba Woman by Aaron Vivancos. Dansa, música i esplèndids efectes audiovisuals per a un gran espectacle que inspira i emociona.
Vine i viu Woman, més que un musical, al Teatre Poliorama.
Només 3 setmanes, del 6 al 25 de juny.
Preparats per la revetlla de Sant Joan?
Gaudiu de la nit més màgica de l'any amb el més bo i millor d'aquesta celebració.
Una gran varietat de coques que elaboren els nostres flaquers i flaqueres perquè no faltin a cap taula.
Encarregueu i compreu les tradicionals coques de Sant Joan a la vostra fleca de confiança.
És un consell de la Federació Catalana d'Associacions de Gremis de Flaquers.
RAC 1.
Aquest Sant Joan serà la treca. Descobreix els nostres famosos lots amb coets, fons, bombetes, bengales i molts més productes a un preu increïble. També tenim productes de baixa sonoritat perquè tota la família gaudeixi d'una revetlla plena d'alegria i color. La Traca té moltíssimes casetes arreu de Catalunya. Troba la teva més propera a latraca.cat.
Sol, platja, ara només en cal un tendal per a la terrassa i un ventilador pel menjador i a gaudir del bon temps.
Doncs vine avui a Servei Estació i trobaràs tot el que necessites pels teus espais exteriors i per casa teva.
I en quin horari obrirà?
De 12 del migdia a 8 del vespre, sense interrupcions. Ja saps, al carrer Aragó 270 de Barcelona. Vine avui a Servei Estació, la botiga de les solucions.
Aquest any, 100. L'Allianz Jan Boeing de Mundo Deportivo arriba a l'edició número 100. Forma part d'aquesta celebració tan especial de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Inscriu-te per fer història a janboeing.cat i rebràs una samarreta amb un disseny únic i exclusiu per a aquesta edició. T'hi esperem el 26 de novembre. Preparats, llestos, ja!
Superesports amb Xavi Puig.
9 minuts i les 9, el Barça situant el 2-0 a l'eliminatòria, el playoff final de la Lliga ACB, 86-85. Ha guanyat l'equip blaugrana contra el Real Madrid amb una última acció defensiva sobre el tir de Llull que no ha entrat i li ha donat aquest 2-0 a l'equip de Saras. Imagino que s'ha relaxat l'ambient ara al Palau. Mundet.
Sí, de fet veig encara jugadors a mitja pista. És una situació una mica estranya, eh? No sé si s'han obert portes a baix o no, però per exemple veig Oriol Paulí, Kyle Kuric amb família damunt del parquet, bueno, una mica gaudint d'aquests moments i no sé jo si fent-se les últimes fotos com a jugadors del Barça. Perquè, ja et dic, mira, veig Kuric, veig Sandy...
Sí, en algun cas sí, però hi ha la provítola que et trenca això... Però sí, és habitual, eh? Per exemple, a Sanli m'he fixat aquesta temporada que si ets allò amic seu i l'has d'esperar, és una mica pesat perquè costuma ser l'últim sempre a marxar.
Sí, sí, sí.
Però sempre té algú, es fa fotos i va parlant. Vull dir, home,
Kuric també aprofita per estar amb els seus nanos.
Us he dit mai que em cau molt bé Sanli, sí, oi? Que l'altre transició us ho he dit, eh, Mundet?
Sí, sí. Ens cau bé a tots.
Sí, però ara...
Tio, mira, ara amb la seva dona, que és la seva més fidel seguidora... Gairebé sempre a tots els viatges. Una exjugadora de voleibol professional a Turquia.
L'única persona amb qui parla a les prèvies dels partits. Avui li explica el Gofalvo al diari Ara.
Ah, sí?
Amb la seva dona.
Ah.
Diu que és l'única persona fora de l'equip amb qui parla abans d'un partit com el d'avui.
Bueno, sí, no em sorprèn gens. Vull dir, és, en fi...
En tot cas, si tenen fills, vagin fent ja precontracte perquè alts seran segur.
Sí, sí, la dona de Sanli, mira, és alta com gairebé com Kuric, eh?
Per això.
No. Bé, el que us dic, ara mateix moment de distensió, esperant a veure què és el que passa a la zona de vestidors. Veig, per exemple, també la dona de Serona Jasikevicius, veig Mike Toby, vestit de carrer... que per cert, a qui no he vist en tots els playoffs és a Corey Higgins.
Sí, no. Avui sí que l'hem vist, eh?
Ah, sí?
A la darrera una de les cistelles, se situen els jugadors descartats, avui hi era. Jo d'altres dies també no el veia, i avui sí que l'hem vist i vivim bastant intensament, el partit.
Perfecte, perfecte.
Sí, sí, avui doncs, sí que hi era al Palau.
Doncs esperant el que pugui passar a la zona interior.
Mira, cobren els vestidors, et diu l'Albert, es demana pas des de la zona baixa del Palau Blaugrana. Albert.
Entrem a vestidors i podem començar a escoltar alguns dels jugadors. Escoltarem Tomas Satoranski, les primeres declaracions del txec després d'aquesta victòria, aquest 2-0 de la final pel Barça.
Està acabada, no? Este equipo de Real Madrid tiene muchos jugadores con mucho carácter y bueno, ahora van a jugar en casa, pero yo creo que fue súper importante mantener balance victorioso, ¿no? De victorias en casa y hoy hemos sufrido hasta final, hemos estado creo 7 abajo, faltando unos 3 minutos y sabíamos tener paciencia en algunos momentos, hemos metido 2 triples importantes y hemos enseñado mucho carácter, ¿no? Eso tienes que igualar con ellos porque ellos lo tienen, ¿no? Especialmente los dos Sergios, ¿no? Y bueno.
Ens veurem per intentar escoltar Nikola Mirotić, que comença a parlar i és sens dubte el protagonista d'aquest postpartit.
Contra qué equipo estamos jugando y vamos a intentar esto ganar sobre todo por ellos.
Y Nico, hoy más que nunca 6 abajo y sí. Cómo ha empujado el Palau ha sido increíble, un factor clave, ¿no?
Sí. No, es que la verdad hasta dolían los oídos a nosotros, ¿no? Yo creo que eran un defensor extra para nosotros, ¿no? Y al final, pues con un poco de suerte, ¿no? Pudimos defender ese último tiro de Sergi y llevarnos una gran victoria, ¿no? Sobre todo los dos en casa, partidos complicados y creo que el equipo ha demostrado muchísimo carácter, todo el mundo ha aportado y sobre todo como no el Palau.
Nicola, pudiera ser es que no fuera este el último partido de Mirotić en el Palau, ¿pudiera ser?
Probablemente sí pudiera ser y no sé qué decirte, si decirte ojalá que sí, ojalá que no, porque yo lo que quiero es ganar, ¿no? Y ojalá no llegásemos al quinto partido, ¿no? Porque queremos ir en Madrid con mucha humildad e intentar cerrar esto y sobre todo, ¿no? Dejando un gran triunfo último mío partido jugando en Palau y no sé qué pensar porque cuando lo pienso me pongo triste y es difícil.
El público no te dejaba ir. No te dejaba ir el público, no paraba, no se iba, hoy no se iba la gente.
Yo no quería ir, sinceramente, yo no quería ir. Es de lo más que me ha pasado en mi carrera deportiva. He sentido más amor que nunca, más apoyo que nunca y la verdad ha sido muy importante para mí, para mi familia que ha estado aquí. Llevamos 4 años en Barcelona viviendo de una gran manera, ¿no? La gente nos ha acogido, la ciudad y sería lo mejor, ¿no? Poder acabar esto de la mejor manera y esta victoria yo creo que a pesar de todo lo que pase después se va a recordar mucho tiempo.
Pero Nico, ¿no hay ninguna posibilidad de continuar? Ninguna.
Que yo sepa, no.
Nico, ¿te has emocionado? Te he visto a punto de llorar.
No, estaba llorando, Pilar, estaba llorando y intenté controlarme, pero es difícil. Tengo ganas de volver a salir ahora en el campo, saludar una vez más público porque ha sido brutal. Nunca he visto un Palau así. Tanta gente, tanto apoyo. Yo creo que vosotros que lleváis mucho más tiempo que yo viniendo al Palau, no se ha visto un Palau así entregado al equipo, entregado a mí y va a ser una noche mágica de Palau.
Les paraules de Nikola Mirotić, a veure si podem escoltar algun altre jugador perquè la majoria han anat ja cap a la dutxa. Mira, escoltarem Àlex Abrines.
Se lo merece, al final es un tío que siempre lo ha dado todo, que ha dado la cara por este club todos los años y bueno, no sé lo que pasará, eso ya veremos en verano, pero pues los años que lleva aquí ni una pega y la verdad es que se merece, ¿no? Esta ovación y estos dos grandes partidos que ha hecho, ¿no?
¿Y esta es la más difícil? ¿Vuelve la serie al Palau o ya no?
Hombre, nosotros pensamos que no, ¿no? Como he dicho antes, solo pensamos en que queda un partido. Creo que es la mentalidad correcta porque el Madrid va a pensar así, ¿no? Y eso les va a poner en una posición de ir mucho más agresivo y nosotros tenemos que ir con cuidado, ¿no? Porque este 2-0 ya juega en nuestra contra, ¿no? Que puede ocasionar un poco de relajación, ¿no? Entonces, queremos pensar solo en un partido y que solo queda uno.
Pues enhorabuena por lo conseguido ya y a ver qué pasa el martes, ¿vale?
Muchas gracias. Escolta, quina gran...
¿Se está viendo una versión mucho más cercana a la de antes de Kaunas?
Sí, yo creo que sí. Creo que ya en el playoff estamos demostrando estar en un buen baloncesto. Antes de Kaunas también lo estábamos demostrando, pero bueno, que pasa que te sale no un partido, sino tercer y cuarto malos y ya te condenan, ¿no? Y al final es lo que tiene, ¿no? Este formato de Final Four. Pero bueno, yo creo que el equipo desde antes de la Final Four está en una muy buena dinámica y ya está. Si quitas ese partido, creo que el equipo está de 10.
¿Cómo se gana en el Wizzing?
Bueno, ya sabemos lo que es ganar, ¿no? Pero bueno, hay que tener con cuidado. Al final el Madrid ahora está contra las cuerdas y tenemos que pensar cómo ellos van a pensar. Solo hay que pensar en el tercer partido, no hay más allá y igual, pues igualar la intensidad, el ritmo, la agresión que puedan tener desde el inicio y bueno, intentar pues llevar el partido a los últimos minutos empatado para que la presión sea suya.
Escolta, el Palau sempre sembla que se superi. Avui, a l'última jugada, no sé, és que, què sentiu vosaltres?
Ens han empès, jo crec que els darrers 5 minuts amb el partit menys 5 o menys 6, crec que és quan ha reaccionat més encara el Palau i ens ha donat les forces per acabar el partit, per remuntar-lo i com tu dius, que ahir varen estar de Déu i avui s'han superat, no? Tots els darrers quarts dels tirs lliures, al final era un ambient que jo crec que mai ho havia viscut aquí.
Gràcies, Àlex. Doncs sona la botzina aquí al vestidor. Hem d'abandonar el vestidor. Molts periodistes avui aquí, la majoria evidentment intentant escoltar Nikola Mirotić. Aquestes són les impressions del vestidor del Barça. Anem cap a la sala de premsa a veure què en diu Saruna Jasikevicius. Després d'aquest 2-0 pel Barça, els blaugrana tindran 3 match balls per guanyar la Lliga.
Gràcies, Albert. Un d'un punt ha guanyat el Barça. Protagonistes al vestidor blaugrana que s'ha obert ja pels periodistes. Com tenim l'Espanya-Croàcia, final de la Nations League. Ballera.
Al 15 i mig de la primera meitat, Croàcia 0, Espanya 0. La pilota per Croàcia, les ocasions per Espanya, dues. Una centrada que en principi no havia de ser perillosa. A punt ha estat Livakovic a convertir-la en gol. S'ha estat a punt de liar. La pilota, de fet, ha tocat en el pal. I una bona pressió del combinat de Luis de la Fuente amb Gavi com a protagonista, o sorpresa, en la pressió a camp contrari, ha estat a punt de marcar la pilota, la seva rematada des de la frontal de l'àrea, ha sortit llepant al pal dret de la porteria croata.
Surt Saruna Jasikevicius a la sala de premsa del Palau, escoltem la trobada lituana.
Y cuando sales de este partido ganando, pues es una sensación increíble, increíble, la verdad, increíble. Lo llamado ahí a gente de un instante, ¿no? Como dice americanos, y es un instant, la verdad. Y bueno, y después de lo que hablamos de esto, toca pues calmarnos, ¿no? Toca recuperar físicamente y sobre todo mentalmente. Saber que en 48 horas es otro partido. No pensar en lo que significa este partido, pensar en cada detalle. Hemos visto que hay muchos detalles que decide partido. De esta altura, como siempre, que el rival es otro equipo que tiene muchísimo orgullo, muchísimo carácter y ahora va a jugar delante de su público, que seguramente nos va a poner las cosas difíciles, ¿no?
Raúl. Hola, Sara, ¿qué tal? Felicidades por la victoria.
Gracias.
Desde Radio Marca, dos preguntas en una, si me permites. ¿Has visto el partido perdido en algún momento? Y luego, psicológicamente, tal y como ha ido el final, ¿crees que puede afectar para bien a vosotros y para mal al Madrid el martes?
Bueno, voy a responder la segunda. No sé cómo va a afectar esto, la verdad, que el partido acaba de ser. Ni en ningún momento lo he visto partido perdido. En ningún momento había visto partido ganado, porque es que para uno de estos dos equipos hacer muy rápido 6-0, 8-0 no es tan difícil. La mínima que sales de guión ya te hace mucho daño y ya lo sé que nosotros podemos hacer daño también. Y bueno, es más o menos así. Es que tenemos que entender que cada balón ahora mismo es de oro. Es de oro.
¿Qué tal, Sara? ¿Cómo fuiste para jugones? No sé si has podido ver el final con Mirotić. Una ovación tremenda, acabado el partido. Podría ser este último partido en el Palau, con 25 puntos, 31 de valoración. Se le ha visto muy emocionado. ¿Cómo le has visto tú en el vestuario? Y no sé si has podido ver esa
ovación. Sí, sí. Lo vi por tele. Bueno, es. Viene un poco con lo de Palau, ¿no? De él estaba emocionado, Palau estaba emocionado. La verdad que otra vez vuelvo a repetir, si empiezas a pensar en últimos partidos, últimas cosas, estás muy equivocado. Hay que pensar en la siguiente jugada. Claramente ahora tenemos 48 horas y a los jugadores lo toca a recuperarse. A nosotros ver lo que pasó y trabajar lo que podemos trabajar y la verdad que tenemos mucho respeto por el rival, pero tenemos que aprovechar un gran momento nuestro también.
Giro.
Salas, para Colgados del Aro, lo que hemos visto en esos dos partidos quizás refleja más lo que es Barça y Madrid con respecto, por ejemplo, a lo que habíamos visto en las ligas regulares, tanto de la Euroliga como de la Liga Endesa.
Bueno, que también los partidos de liga regular también han sido bastante emocionantes, ¿no? No sé, esto siempre es un clásico, pero claramente hoy es la final y Palau estaba un poco extra, ¿no? Los jugadores de Madrid, de Barça también estaban un poco extra y al final podría ganar cualquiera. Esto lo sabemos todos, ¿no? Estamos muy contentos de haber sacado esto adelante y la verdad que ya siempre cuando tienes partido en 48 horas, siempre ya empiezas a enseguida a pensar en el siguiente y recuperación mental sobre todo.
Hola, Salas, del Vinicau de la Ràpida Ràdio. Tenim un 2-0 a favor, jugueu anar fora de casa. No sé si canvia gaire el plantejament o la manera d'afrontar el tercer partit respecte al que heu jugat aquí.
Oh, bueno, yo creo que ni Madrid ni nosotros podemos cambiar mucho algún detalle por aquí y por acá. Yo creo que sinceramente los dos vamos a dar muchísimo, pues muchísimas cosas, ¿no?, para recuperación de jugadores, ¿no? Se ve algunos de Barça muy cansados, de Madrid cansados, pero bueno, esto es el partido dentro de partido. ¿Quién va a estar mejor mentalmente, físicamente, ¿no?, aguantando esto? Es muy duro jugar estos partidos cada 48 horas y el equipo que está quizá más fuerte mentalmente tiene más opciones.
Buenas noches y felicidades.
Gracias.
Me gustaría que explicaras la última jugada. Si había orden de no hacer falta a un jugador del Madrid y si tenías claro que el que iba a lanzar era Llull.
Sí, bueno, hemos tenido tres opciones que siempre hace Madrid. Claramente le he salido muchas veces bien con Llull, ¿no? Estaba caliente también porque metía algunas, sacaba tiros libres, estaba dentro del partido. Y bueno, yo creo que hemos prevenido un poco tres opciones que ellos van a hacer y la primera era Dul, ¿no? Yo creo que después de ganar Copa Europa estaba claro que más opciones que tiene es hacer él.
Coach, buenas noches, ¿cómo está? Felicidades por la victoria. Gustavo Gallardo para Conexión Deportiva. Había hablado en su valoración de la actitud que mostró el equipo, que se vio muy bien reflejada en esa actitud tan de guerra, se podría decir. ¿Estaba incluida también por parte del equipo esa sed de revancha, tal vez, por otras piezas en Copa del Rey y en Euroliga? ¿Se ha hablado de algo de eso en la previa?
No.
Gracias.
No, queremos dar el título. Revanchas es... ¿Para qué sirve revanchas? La Copa Europa ya está perdida. Los que tenemos delante es el título de Liga, que es súper importante para nosotros. Equipo está peleando a muerte. Tenemos delante un equipo que también está peleando a muerte, que tiene mucho carácter también. Y es una lucha increíble, la verdad, increíble.
Perfecto.
Hola, Saras, gràcies per la victòria. David, de la Resistència al Palau.
Paraules de Saras a la sala premsa del Palau. N'ha tingut una de clara Croàcia en aquest Espanya-Croàcia. Ballera.
Gairebé l'única en tota aquesta final. De moment ha hagut d'aparèixer la Port per darrere per enviar corna perquè Kramaric havia guanyat l'esquena dels dos centrals, també de Lenormand. Ara Croàcia s'equivoca en el corna. Això va propiciar el contracop del combinat espanyol. Asensio també s'equivoca. Què ha fet Asensio? No ho he acabat d'entendre. Compte que Croàcia hi torna per la dreta. La centrada, Lenormand acaba atrapant Unai Simón. 23 i mig de la primera. Croàcia 0, Espanya 0.
Ara no, per parlar de Sergio Malaveira. Bona nit.
Què tal? Bona nit.
El partit és d'algú o no, Jaume?
Jo crec que abans el Ballera ho ha resumit amb que Croàcia doncs era qui tenia la pilota i Espanya a les ocasions. Jo crec que Espanya també a partir de, o bé, diguem que a partir del minut 10 ha començat a tenir més la pilota. per protegir-se, perquè al final Croàcia és un equip que té molta personalitat, un equip que realment doncs sap molt bé com tenir la possessió, i Espanya sap doncs que, tot i que segurament la pressió serà el que més rèdits li doni per poder generar-li ocasions a Croàcia, també necessita tenir la pilota per protegir-se. I bé, doncs, Espanya, que havia reclamat un penal, una mà dins l'àrea de Ivan Uxets, de l'extrema esquerra, però a mi em fa l'efecte, les presses no són gaire bones. Jo diria que, o sigui, ell té la mà molt oberta, però jo crec que no li arriba a donar la mà. I que per aquí se salva, però vaja, una acció de certa polèmica que l'han reclamat tots els jugadors d'Espanya.
Com tenim el Gran Premi del Canadà, Álvaro?
Doncs volta 49 d'un total de 70, continua liderant intractable Max Verstappen, amb Fernando Alonso a la segona posició i Hamilton a la tercera. Recordem que el britànic, el de Mercedes, havia superat Alonso en el moment de la sortida, però després de la primera aturada a boxes i beneficiant-se, evidentment, del DRS, l'aleró del darrere mòbil, l'Asturià ha estat capaç de superar a Hamilton i en aquest moment, doncs, si això acaba així, igualaria el seu millor resultat de la temporada. Hamilton seria tercer i, a continuació, tres pilots que estan protagonitzant grans remuntades en la jornada d'avui. Leclerc, quart, Sainz, cinquè, Checo Pérez, sisè. Si això acaba així, hauran remuntat sis llocs, cada un d'ells, Leclerc, Sainz i Checo.
En bàsquet, Espanya a punt de guanyar l'europeu femení. L'última jornada acabarà, per tant, primera del grup i va directe als quarts de final, guanyant 73-60 contra Grècia. I tenim en joc el Palència-Burgos, que decideix qui puja a l'ACB. De moment guanya el Palència de 7, 47-40. Deixeu-me tancar la zona alta del Palau amb el Marc Mundet i el Jordi Colomer. Colo, li preguntaven a Saras per la importància, evidentment, del 2-0 i de guanyar com ha guanyat l'equip avui, que semblava en algun moment que això s'escapava, que anava amb 1-1 a Madrid, i al final no vas amb un 1-1, sinó amb un 2-0 cap al Wizzing.
Perquè al final això és sumar 3 victòries. És tan simple, però és així. Al final te'n vas amb 2-0, i tal com ha anat la temporada, és veritat que no, hi havia, ara em recordava algú per aquí, de no, tampoc mai ningú havia remuntat un 0-2 a l'Eurolliga, i mira... Bueno, sí, però almenys avui el partit s'ha acabat. Hem acabat a bufetades, com va passar a l'Eurolliga. El Barça aquesta temporada ja porta més victòries i se'n fa molt complicat pensar en 3 victòries seguides del Madrid, pel que hem vist ja no avui, en tota la temporada, i el desgast més, com hem comentat, que porta el Madrid. Avui era una situació molt delicada, i el que és aquesta profunditat de plantilla i el que són els detallets del bàsquet, no? M'ha vingut al cap l'esbroncada que s'ha endut Llavossel, perquè quan estava Messi al Madrid li ha deixat un pam a Mirotic, que és el que ha aprofitat per fer el triple, i Xus Mateu li deia no, però es tornava boig dient-li, però enganxa't que t'ho pots fer, i a sobre després tens el triple a Sanli, que avui no havia existit en tot el partit, que ha jugat poc i a més havia estat superat i ha estat castigat. Doncs això és la profunditat de plantilla i la qualitat que té aquest Barça. Més si aquest és l'últim partit de Mirotic, doncs has tingut un final a més amb emoció, maco, amb aquest comiat que ha pogut fer, i te'n vas 2-0 a Madrid, que sí que Xus Mateo deia a inici de temporada que els grans havien descobert que el factor pista ja no és tan important. Doncs mira, igual ara se n'han recordat amb aquest 2-0 i pensant que si vol guanyar n'ha de guanyar 3.
Per tant, creus que no tornem al Palau?
No, ja crec que no, i crec que algun dels dos se'l treu al Barça.
Mundet, com ho veus?
Doncs no ho sé, perquè sóc bastant dolent fent prediccions d'aquesta
manera. Home, avui has clavat el 86, de victòria.
Sí, 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 però... Saps què passa? Que també et diré que la lògica diu que el Madrid té la capacitat per guanyar els dos partits. I el que sí que no veig és un... Em perdó, un rosco. No veig un 3-0. I la... seria en certa manera bastant humiliant pel Madrid i per Xus Mateo tancar una final amb un 3-0 contra el Barça a casa amb la teva gent.
Sí, però tu, com que vens és que és la temporada ja l'ha salvat, i de quina manera, òbviament, amb l'Eurolliga. Llavors, si Scariolo ja ha desfet allò que havia pagat ja l'entradeta del PSG a Madrid per la pròxima temporada, ja ha demanat que li tornin els diners i seguirà sí o sí. Llavors, és humiliant, sí, però bueno, depèn, com tot, depèn també de les formes. Si encara s'ho cuida un, si depèn de com vagi el partit.
Sí, sí, sí.
Però
sí.
Clar, tens, saps, tens, porto una altra Eurolliga, mica em dieu.
I saps per què jo ho veig molt, molt incert, aquest tercer partit? Perquè veig els dos equips, he vist els dos equips a un nivell molt similar de benzina. No. L'any passat va ser, era molt clar que el Barça anava de baixada. Avui, aquest any no. Aquest any els dos equips estan gairebé al mateix nivell físic, no? I fins i tot Tavares avui ha jugat més de 30 minuts una altra vegada més, i això que ha tingut problemes de faltes, eh? Llavors, se'm fa difícil dir si el Barça guanyarà en 3, guanyarà en 4 o guanyarà en 5 partits. El que sí tinc clar és que, per mi, el Barça és el ferm candidat en aquestes circumstàncies a guanyar la Lliga, i més amb la dada que donàvem abans, eh? Mai s'ha remuntat un 2-0 a la final amb l'equip que començava 2-0 a l'eliminatòria. 16 de 16 vegades qui guanyava 2-0 ha sigut campió, un 56% de vegades amb 3-0, 25% de vegades 3-1, 19% de vegades 3-2. És a dir, la història hi és per alguna cosa, no? Doncs, i vaja, jo vull pensar que no sé si tornarem a Barcelona o no, però sí que el Barça ho té molt bé per aixecar el títol.
Per si de cas posa tres calçotets a la maleta, amb un dit, per si t'has de quedar fins dijous a Madrid.
I conto, eh? Jo hi conto. És a dir, jo a casa ja he dit que
marxava
dimarts i que en un principi tornava divendres.
Missatge, per cert, per casa del Mundet, que mirin si l'eliminatòria acaba 3-0 dimarts. I que Mundet no torna.
Salut de calor a Madrid, també ho vaig dir. I tu ho saps bé, Puig, el juny a Madrid és difícil.
Dimarts, ràdios connectades a Can Mundet per saber com acaba el tercer partit de la sèrie. Colo, dimarts més, moltíssimes gràcies.
Fins dimarts.
Mundet, escoltem després ja la nit el Tu diràs. Fins ara.
Fins ara, salut.
I també convidarem l'Albert Ferran, que sembla que ara no...
Em sent hola, hola.
Ah, sí que em sent, sí.
Sí.
Té alguna cosa més, Albert, o no?
Res, simplement que Saras ha destacat que la clau és aquesta regularitat del joc que abans comentàvem durant el partit, que l'equip no té alts i baixos i que és clau en un jugant contra un equip tan físic, doncs si mentalment en algun moment baixes, doncs no tens opcions de guanyar els partits.
Gràcies, Albert, fins ara.
Fins ara.
Quedem a De Kuip, on de moment tenim aquest Croàcia 0, Espanya 0, superada ja la mitja hora de joc de la primera part, Gerard.
Amb ocasió per Croàcia, una rematada de Perisic atacant el segon pal, que jo crec que anava fora, o al pal, però que Unai Simón ha volgut també aturar per si de cas, com ataca Perisic aquestes situacions des del segon pal, avui que juga una altra vegada lateral esquerra, igual que en les semifinals contra Itàlia.
No, i a més, ja ho dius bé, o sigui, li és igual si juga amb tres centrals o si és una defensa de quatre, o sigui, Perisic sempre arriba a posicions molt ofensives, i bé, era una rematada difícil, la veritat, per poder trobar porteria, perquè no portava la suficient potència com per poder batre Unai Simón, però bé, un jugador que sempre genera perill.
I torna a Croàcia una altra vegada per la banda esquerra, aquest és Kovacic. Veurem si canvia d'aires i deixa el Chelsea per marxar al Manchester City. És una de les opcions de les que es parla els últims dies. Una altra vegada Kovacic filtrant una passada interior, posa el peu Fabián, atent, afavoreix tot això a que la controli el jugador del Sevilla, Jesús Navas. Buscava filtrar la passada. Banda favorable a la selecció espanyola, es toca Fabián a l'abductor,
sí.
No?
Sí, sí.
I de fet va amb un embenatge important a la cuixa dreta.
Un Fabián que va ser un dels revulsius, sense cap mena de dubte, el partit contra Itàlia a les semifinals d'aquesta Nations League, perquè va sortir durant la segona part i realment doncs, va millorar molt el joc d'Espanya, que havia començat amb Mikel Merino jugant al costat de Rodri. Jo crec que Mikel Merino li va millor jugar uns metres més endavant i no estava del tot còmode, i en canvi doncs, Fabián sí que ho va clavar en aquesta posició d'acompanyant el doble pivot, i bé, doncs, un futbolista que ara mateix doncs, sembla que està patint una mica en el tema físic. Espanya necessita que estigui bé.
Un Fabián que veia el compte de Twitter dubta que mai a Espanya ha perdut els 17 partits en què Fabián ha participat en totes les competicions.
S'han de cap a dins de l'estadi de De Kuip, a veure com ho viuen aquest 90% de croats que omplen l'estadi, i Dami.
Sí, és un partit, Xavi, que no es pot analitzar sense tenir en compte l'aspecte ambiental, que està sent un pèl, fins i tot diria un pèl desagradable pels espanyols. És evident que els croats animen, però jo crec que ho fan d'una manera un pèl crispada, i això està condicionant molt el joc, el fet que estigui tan trebat. Ho estem veient, li està costant a l'equip espanyol, que s'instal·la de manera decent a camp contrari, però li falta acabar de connectar. Està un pèl tendre, Igual que li va passar contra Itàlia, quan perd la pilota en zones avançades, Espanya pateix molt quan els equips contraris munten contraatacs. Aquest jo crec que és el principal problema que de cara al futur, pensant ja en cites més importants com l'Eurocopa, ha de solucionar l'equip que en principi continuarà dirigint Luis de la Fuente. En espais llargs, a camp obert, és el que ha de solucionar l'Espanya de Luis de la Fuente, perquè quan es troba equips que surten bé al contraatac, doncs pateix i ho estem veient, però per la resta està aguantant bé. És probable que al llarg del partit puguem veure Ansu Fati, Dani Olmo, perquè Jeremy Pino, excepte el gol de l'altre dia, doncs no ha desbordat massa, i veurem si aguanta també Marco Asensio i Joselu. Jo crec que davant veurem força canvis durant un partit que presumiblement acabi sent llarg.
Dami, des de dins del Dequip de l'estadi de Rotterdam, el especial de Racó en aquesta Nations League, 0-0, 34 de la primera. Veiem també de la Fuente inquiet a la zona de banquetes.
Avui sense el polo, que es lliga a vegades al coll quan surt a les rodes de premsa.
Deu tenir calor.
Segur. Bé, Croàcia i Espanya, que l'última vegada que es van trobar, si no recordo malament, va ser l'Eurocopa del 2020, traslladada al 2021 per la pandèmia. Va ser un partit molt boig, un dels més bojos que recordem, diria que la història de l'Eurocopa, no? Un 3-5, aquell partit que guanyava Espanya 1-3 a falta de 10 minuts pel final del temps reglamentari. Va marcar dos gols Croàcia al final i després en va fer dos Espanya durant la pròrroga, Morata i Dani Olmo, per endur-se la victòria.
Centrada d'Asensio, ha de refusar bé Modric amb el peu i compte que ara hi va Croàcia per la banda esquerra. Aquest és Ivanušec, buscant la combinació amb Kramaric, acabat perdent la pilota, se la queda Lenormand. Compte que encara la pot recuperar el dorsal 14, Perisic, que és qui ha comès la falta. Serà falta favorable a la selecció espanyola. Val a dir que l'estadi de l'equip està ple de croats, d'entrada perquè ja és una afició que té tendència a mobilitzar-se, però perquè aquesta final és una final de la Nations League, però per ells és més que un títol menor, això, eh? Vull dir, de fet, aquesta setmana he estat parlant amb un amic croat i em deia que estan bojos per aquest títol, perquè és una generació que d'alguna manera s'ha merescut en competicions importants aixecar un títol, perquè Luka Modric cada vegada li queda menys benzina. Es parla de que podria arribar a l'Eurocopa d'Alemanya, que és precisament el lloc on va debutar al Mundial, i tancar d'alguna manera un cercle, i que per molt que sigui la Lliga de les Nacions, per ells no sé si ho equiparen per exemple a una Eurocopa, però per aquesta sensació de guanyar un títol, de ser campions, jo gairebé ho compararia amb un títol gran, amb un títol gran que jo crec que per molt que Espanya faci molts anys que no hagi guanyat un títol, etcètera, etcètera, jo crec que això el seguidor espanyol no acaba de tenir aquesta sensació, la mateixa que tenen els croats.
Jo crec que Espanya es valora més dins de l'equip que no per part dels aficionats. Jo crec que Luis de la Fuente segur que ho valora molt, perquè sap que guanyar aquesta Nations League després d'uns moments de dubtes doncs li pot donar crèdit. Els jugadors, doncs bé, de tots els que hi ha aquí, excepte Navas, que ja estava al Mundial del 2010, doncs no ha guanyat cap títol, com ara.
Brozovic dins de l'àrea, es fa un embolic retallant, però ho fa bé, un altre retall de centrada, no ha trobat rematador, s'ha passejat per la frontal de la petita. Doncs no hi havia ningú, però ningú, ni del combinat espanyol ni tampoc de cap dels seus companys. Ara la centrada de Modric a peta en Jordi Alba i sortirà a servei de banda.
Semblava que havia perdut l'opció, però ha acabat desfent-se de Gavi com ha volgut.
Sí, ho ha fet molt bé. Gran retallada de Brozovic, que cal no oblidar que en els últims anys doncs l'estem veient molt de mig centre, però que en els seus inicis era un jugador que jugava més endavant, que jugava més bé a la mitja punta quan començava el Dinamo de Zagreb. D'això ja fa temps, però vaja, un futbolista que no està exempt de poder realitzar aquestes bones accions tècniques. I per acabar amb el que havia introduït el Gerard, evidentment a Croàcia sí que tothom té clar que aquesta Nations League doncs és una competició que faria molta il·lusió guanyar, per tot el que ha dit el Gerard, no? Al final, doncs, Croàcia no ha guanyat mai un títol.
Seria el primer títol, exacte.
I també, doncs, hi ha la qüestió de que, al final, una generació que ha fet tantes coses bones, com arribar a una final d'un Mundial i a les semifinals d'una altra, doncs, poder tancar aquest cicle, no?, gloriós amb un títol, encara que sigui la Nations League, que és el menys important i el que té menys història
de tots els títols de seleccions que es disputen a nivell oficial, doncs seria un tancament increïble.
10 voltes per acabar el Gran Premi del Canadà. On és el punt d'interès ara mateix, Álvaro?
Doncs en la batalla, encara no podem dir que sigui una batalla, però s'apropa Lewis Hamilton, el tercer, a Fernando Alonso. Veurem si aconsegueix contactar el britànic amb el pilot d'Aston Martin. Recordem que si aconsegueix estar a menys d'un segon tindrà possibilitat d'obrir el DRS, l'aló del darrere mòbil, i per tant tindrà forces possibilitats de passar al pilot asturià. De moment la diferència entre Alonso i Hamilton és d'un segon punt 3, el de Mercedes, que roda bastant més ràpid en aquest moment que el pilot asturià. Diferència de pneumàtics, Alonso porta els durs, Hamilton porta els mitjos, que són una miqueta més ràpids. Veurem si li aguanten fins al final. Evidentment li aguantaran, però veurem si li permeten superar Alonso i que els seus pneumàtics no decaiguin en aquests 10 últims girs que falten per acabar aquest Gran Premi del Canadà al circuit Gilles Villeneuve de Montreal.
S'anys de sortir a 11è com el tenim ara mateix, Álvaro.
Sí, doncs bona remuntada del pilot madrileny, ocupa la cinquena posició, ho comentàvem abans, tant Leclerc, que és quart, Sainz, cinquè, i Checo en la sisena posició. Sortien per una sèrie de motius molt endarrerit tots tres, i tots tres han recuperat 6 llocs cada un. Leclerc en aquest moment, com diem, quart, per davant de Sainz, cinquè, i Checo, segon del Mundial en la sisena plaça.
Des de Hamilton, si pot superar o no Fernando Alonso en aquestes menys de 10 voltes que queden perquè s'acabi el Gran Premi del Canadà. 5 més l'afegit a la primera part d'aquest Croàcia 0, Espanya 0.
Recupera la selecció espanyola a la banda esquerra, Rodri tocant cap a Jordi Alba, que abans havia posat una centrada interessant des de la banda esquerra. De fet, Alba crec que està posant bones centrades de moment,
sí.
Sense que ningú les acabi d'aprofitar.
Al final jo crec que Jordi Alba, el que està clar és que en atac sempre t'aportarà moltíssim. Jo crec que el que sí que pot generar més dubtes és en la part defensiva. És veritat que potser no està tan exigit com en altres partits, perquè Pasalic, que és el jugador que arrenca des de la dreta, té una tendència més interior. Juranovic sí que sol arribar més a dalt, però vaja, al final Jordi Alba està fora de tot dubte que quan arribi l'últim terç de camp sempre et generarà coses de... et generarà ocasions de qualitat.
I Jesús Navas de lateral dret, titular, sí. A la selecció espanyola, encara me'n faig creus quan el veig en aquesta banda.
Ara estava pensant en la jugada del gol d'Iniesta a la final del Mundial.
Sí, sí.
Clar, Navas és partit.
Fa 13 anys d'això,
important, eh?
Sí. 13.
De fet,
bandes joves.
Sí, 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 Alba i Navas. Veia una dada de Mr. Chip que hi ha 3 jugadors nascuts a Los Palacios i Villafranca.
Mm-hmm.
Poble de 38.000 habitants, Gavi, Navas i Fabián Ruiz.
Sí, sí.
3-11, no està malament.
Té una història, té un reportatge.
Com a Gineguin, no?
Sí, amb David Silva, amb Valerón, sí, sí.
Mira, que ataca Navas, que el critiquem, i ara es marcarà aquí una jugada important. Doncs de moment la deixa cap a Asensio. Navas, una altra vegada. Ja no té aquella espurna que tenia abans, però continua mantenint la qualitat, evidentment. El canvi d'orientació d'Asensio és bo, el control de Jeremy Pino també, a lateral de l'àrea gran, la deixa cap endarrere, cap a Jordi Alba, que finta la centrada, la fa en segona instància, la rematada de Morata, per sobre del travesser de la porteria de Libakovic, porteria per Croàcia, a una mica més de 3 minuts per arribar al descans. 0-0.
Avui s'ha jugat l'altra final anada per pujar a segona, i ha acabat amb empat a 0, Castelló 0, Alcorcón 0. Per tant, tot es decidirà a Santo Domingo a la tornada la setmana que ve a Madrid.
Les dues anades en empat, la d'ahir del Real Madrid-Castilla d'Aldenc i la d'avui.
Aquí jo tinc clar que vull que pugi amb pa morellut cap a segona divisió.
Seria maco.
Si algú té alguna...
Home, equip...
esmena a fer.
No,
però escolta, a veure, un equip històric del futbol espanyol i que a més doncs ha patit molt, no? A l'última dècada i mitja, que només ha estat un any a segona divisió, que va arribar fins i tot a caure a la tercera i que bé, doncs està fent un camí amb molt d'esforç, no? Per poder tornar al futbol professional i sobretot establir-s'hi, perquè ja hi va tornar fa un parell de temporades.
No, jo et firmo Castelló i Aldenc.
Sí, sí, signaria.
Signem aquí a la taula, no? Sí, no? Directament. Sí, sí. Ataca Croàcia. Bé, de fet, mou la pilota en zona defensiva. S'equivoca Sutalo i serà banda per la selecció espanyola. Sense molta pressa per fer efectiu el servei lateral, Navas, que agafa la pilota. Es mira els seus companys, ningú s'ofereix i va Gavi tímidament. Acabi jugant en aquesta posició una mica més centrat, a la mitja punta, sí. Aproximadament,
Sí, sí. Realment, doncs, està en una ubicació diferent a la del Barça, on moltes vegades doncs, l'hem vist de quart migcampista, doncs una mica arrencant des del perfil esquerre, sí que aquí sí que està jugant molt més pel mig, i bé, doncs Gavi, això li permet tenir un rol capdalt en la pressió. De fet, doncs l'altre dia és important per aconseguir el primer gol d'Espanya davant Itàlia, i avui també, doncs, en una de les ocasions clares que ha tingut Espanya, doncs Gavi ha sigut un dels jugadors que ha anat a robar i que de fet ha tingut la mateixa ocasió.
Falta sobre Jeremy Pino, falta de Modric.
Bona jo maniobra, crec, Jeremy.
Sí, buscada per Pino. És veritat que Modric posa el cos i la cama i l'acaba tombant. Jo crec que tenia ganes de caure també Jeremy Pino, però aquestes faltes s'han de forçar, s'ha de ser una mica llest en aquest sentit. I és una falta, jo crec que un pèl llunyana per provar-ho d'enviar directament la pilota a la porteria de l'Ivakovic, potser més per una centrada, tot i que podrien provar tant Marco Asensio com Jeremy Pino buscar la sorpresa.
Millor perfil per un dretà, pel que sembla. Sí. Jo crec que per Asensio és més difícil. Té millor colpeig Asensio que Jeremy Pino, però crec que el perfil és millor per Jeremy. De tota manera, jo crec que està més perfilat Asensio, eh?
Jo crec que la
però
tocarà,
sembla que buscarà la centrada. És que
sí,
hi ha uns quants jugadors
perquè que volen picar-la indirecta. Mira, ai, ui, que s'han equivocat i al final ha sortit malament.
Bé.
Veus? Al final, per inventar... En una final no s'ha d'inventar mai de la vida. I ara Lenormand, que ha caigut a terra, es queixa d'un penal, possible penal de Kramaric.
És un peu tonto, aquí, de Kramaric.
Sí.
Home, ell és davanter, no està acostumat a defensar.
Doncs el fa caure, eh? És Erlich, eh?
Erlich, sí, central, perdona. Sí. Dorsal 5.
A veure...
Sí,
per mi és penal, això. El toca per darrere.
Sí, el toca per darrere, el desequilibra. Sí.
Però, sí, sembla que han fet una mica siguen, eh?
Hosti, no. Un buquel al bar o qui ja...
Sí. Comprovem a veure si també hi serà avui.
De moment, descans amb aquest 0-0 i amb aquest penal que no han revisat al bar, o han revisat i han decidit doncs, que no calia avisar a l'àrbitre principal. Descans a l'equip, Croàcia 0, Espanya 0.
Sí, segurament no hi arribava l'Enormand, que jo crec que això és el que deu interpretar el VAR, que no té cap sentit xiular aquesta falta perquè la pilota que hi la veja ha sortit per la línia de fons.
És l'únic que pot salvar el VAR, sí.
Dic, per entendre també el raonament que no poden haver tingut des del VAR, Van Bekel o no Van Bekel?
Mira, és que m'està carregant justament la pàgina, ara t'ho dic.
No hi és.
Marco Fritz, també alemany com el principal.
Fora de joc no era, que també era una altra opció, que hi hagués fora de joc i que per això no es pogués mirar.
Dami, descans amb partidor, vaja, que té l'emoció del títol, però que tampoc de qualitat no l'hem vist molta, diríem, en aquesta primera part.
No, ni molt menys. No hi ha cap dels dos equips que s'hagin posat a l'altre. Podríem dir que portem 45 minuts i continuen temptejant-se els dos equips. Croàcia esperant al darrere, Espanya intentant imposar el seu joc més combinatiu, però sense poder acabar de combinar. Veurem què és el que s'imposa, però fa pinta de partit llarg o de que qui marqui pot acabar emportant-se el partit. Es nota també la por a poder perdre el partit. Es nota que els dos equips es volen emportar el títol. Estic d'acord amb el que comentàveu, que això és molt important per Croàcia. Ahir, però, Rodri, Xavi, deia una cosa molt interessant. Deia que per ells és molt important guanyar aquest títol per creure's que aquesta nova generació pot guanyar en el futur i per crear una cultura guanyadora per ells, excepte Navas, Jordi Alba, etc. Aquesta és una nova generació que potser està començant a carregar amb una etiqueta doncs, de que tenen algunes característiques ja perdedores o que no són capaços de guanyar. En canvi, si aconseguissin guanyar ja aquest títol, doncs potser podrien començar a creure's que de cara a la pròxima Eurocopa 2024, el Mundial dels Estats Units, sí que serien capaços de guanyar, però per això necessiten guanyar avui. Recordem que fa dos anys, a la final de la Nations a Itàlia contra França, ja van perdre. És per això que, més que pel fet de guanyar o no guanyar i posar el títol a les vitrines de la Federació Espanyola, per aquest grup que ara lidera Rodri, és important per Espanya guanyar, no? Per tant, des d'aquest punt de vista, Espanya també persegueix el títol. Veurem quins moviments fa La Fuente, també quins moviments fa Dalic. Ara, primers instants de calma aquí en aquest decuit convertit en el estadi Maximir per una nit.
0-0, de moment al descans. Ara tornem amb el Damià dins de Quip de l'estadi de Rotterdam, on s'està jugant aquesta final de la Nations League. Fem última actualització al Superesports amb la Judit Vila. Judit, bona nit.
Bona nit.
Per on la comencem?
Doncs ho fem amb bones notícies, perquè comença a millorar la circulació a les carreteres. A la P7 al tram entre Vilafranca del Penedès i Gelida encara hi queden alguns quilòmetres de retenció, però s'està començant a descongestionar després que s'hagi obert un carril addicional en sentit contrari. Al llarg de la tarda ha arribat a haver-hi 20 quilòmetres de congestió per l'avaria d'un camió que ja ha estat retirat. Ara mateix també hi ha alguns trams de lentitud en altres punts de l'autopista AP7 entre Llinars i la Roca del Vallès, a la C32 entre Premià i Vilassar de Dalt i també entre Gavà i Viladecans. En plana política, els partits encara en la recta final per registrar les llistes a les juntes electorals per les eleccions al Congrés i al Senat. Les formacions ho han de tenir tot a punt abans de demà a les 12 per decidir com afronten el 23J. Precisament avui el president del govern espanyol ha dit que ell ja hi ha ficat la banya. Pedro Sánchez assegura que té energia per guanyar.
Yo tengo más fuerza que nunca, más ganas que nunca de ganar las elecciones. ¿Y sabéis por qué? ¿Sabéis por qué tengo más ganas y más fuerza que nunca para ganar las elecciones? Porque querido Paco, querido Kiko, aquí en Dos Hermanas, donde empezó esa aventura maravillosa que nos ha hecho cambiar España para bien, yo no estoy dispuesto a que este viaje termine aquí.
Sánchez, en canvi, no ha dit ni asa ni bèstia sobre el pacte dels socialistes amb el Partit Popular i els comuns a l'Ajuntament de Barcelona per fer alcalde Jaume Collboni. Demà, a 9:15 del matí, al Món RAC1, amb Jordi Basté, parlarà amb l'altre gran protagonista de la jornada d'ahir, Xavier Trias, després de quedar-se a les portes de l'alcaldia de la ciutat. I encara un últim apunt en plana de successos. En estat crític, un noi de 18 anys després de caure des d'un pis a Reus. El jove estava intentant entrar a l'edifici des d'un balcó i quan l'han vist ha intentat retrocedir i ha caigut. El sembla traslladat a l'Hospital Joan 23 de Tarragona i també s'han activat els bombers i la Guàrdia Urbana de Reus.
Gràcies, Judit. Fins ara.
Fins ara.
Última volta pràcticament ja d'aquest Gran Premi del Canadà. Les posicions es mantindran com estaven, Álvaro.
Sí, volta 69 de 70, sense canvis. Lidera Verstappen, Alonso segon a 9.6 i Lewis Hamilton, que ho comentàvem abans, semblava que s'apropava el pilot d'Aston Martin. S'ha arribat a posar un segon i mig. En aquest moment està a 3.6.7 per darrere de l'asturià, així que, si no passa res estrany, en aquesta darrera volta que comença en aquest moment, doncs serà Verstappen, Alonso i Hamilton, els tres campions del món de la graella, els que completaran el podi d'aquest Gran Premi del Canadà. Per darrere, interessant, s'acaba d'aturar Checo Pérez, ha posat el pneumàtic més tou, va a per la volta ràpida. El pilot mexicà va per aquest puntet extra.
Max, molta gràcia li farà això.
Sí, bueno, és un puntet, ell se n'emportarà 25, tampoc li canviarà molt la vida, eh? Tampoc li canviarà molt la vida. En marxa la darrera volta, la número 70 d'aquesta vuitena cita de la temporada. Verstappen camí d'una nova victòria intractable. El pilot holandès, gran cap de setmana, un altre més per ell. Ahir aconseguia la pole position, una classificació complicadíssima, marcada per la pluja, on algun dels rivals van fallar i de quina manera. I avui, doncs, en unes condicions de sec, ha tornat a dominar, fa el que vol i quan vol, i està a pocs metres d'aconseguir un nou triomf, com diem, per davant d'Alonso i de Hamilton. Pendents, evidentment, del temps que pugui marcar en aquesta darrera volta el seu principal rival, per dir-ne d'alguna manera, la lluita pel campionat, Checo Pérez, que intentarà emportar-se al puntet extra de la volta ràpida, però Verstappen, que completa els darrers revolts del circuit, entra en la línia de meta, rebrà en aquest moment la bandera quadriculada, victòria pel pilot holandès, continua imparable, sisè triomf de la temporada, els ha guanyat tots, excepte l'Aràbia Saudita i l'Azerbaijan, on es va haver de conformar amb la segona posició. Quarta victòria consecutiva per Max Verstappen, Miami, Mònaco, Barcelona i ara a Canadà. I una data interessant pels més nostàlgics, victòria número 41 de Verstappen a la Fórmula 1, les mateixes que el mític Ayrton Senna. Només hi ha 4 pilots que hagin guanyat més curses que Verstappen en tota la història de la Fórmula 1. Són Alain Prost, amb 51 victòries, Sebastian Vettel, amb 53, Michael Schumacher, amb 91 i Lewis Hamilton, que en té 103. Alonso, segon, i Hamilton, tercer, complet al podi, Charles Leclerc i Carlos Sainz, els dos Ferrari, quart i cinquè, i pendents d'aquesta darrera volta de Checo Pérez, el pilot mexicà, que serà sisè, aconsegueix la volta ràpida i, per tant, doncs s'emporta aquest puntet extra un petit consol pel pilot mexicà que ha tingut un cap de setmana complicat. Tot i aquesta volta ràpida de Checo, Verstappen amplia el seu avantatge. Al capdavant del campionat disposava de 53 punts després de la sisena posició de Checo i la volta ràpida. Crec que Verstappen, si no fallen els números, li treu 16 punts, el que vol dir que la diferència seria de 69 punts en favor del vencedor, en favor de Max Verstappen.
Doncs una nova exhibició, una nova passejada de Max Verstappen, avui en aquest Gran Premi del Canadà, va camí de bates els rècords pràcticament de puntuació, si no frena el neerlandès per aconseguir aquest Mundial del 2023. Això torna el 2 de juliol, d'aquí a 15 dies, Gran Premi d'Àustria, on tenim cursa sprint a Àustria, dissabte a quarts de 5 de la tarda, i la cursa a l'horari habitual de les curses europees, que són les 3 de la tarda, i on, vaja, apostaríem que Max Verstappen tornarà a guanyar, també, en aquest...
El Red Bull Ring, no fa falta ni massa més.
Exacte, a sobre ja tindria conya que no guanyés a casa.
Ho ha guanyat pràcticament tot. Vaja, de fet, Red Bull, que avui ha aconseguit la seva victòria número 100, han guanyat totes les curses disputades aquesta temporada, 6 amb Verstappen, 2 amb Checo, han fet no sé quants doblets, sí, seria curiós que el Gran Premi de casa, que segurament el més especial per ells, se'ls hi escapés.
I que fins i tot els anys de domini de Mercedes, al Red Bull Ring no se'ls hi ha escapat la victòria habitualment, o sigui que vaja, seria estrany que no se l'emportessin en aquest cas.
Se'ls hi va escapar l'any passat, que va guanyar un Ferrari, va guanyar Charles Leclerc, però vaja, Ferrari avui, 5è i 6è i gràcies, o sigui que serà complicat que els hi puguin fer ombra en aquest Gran Premi de casa. Veiem com els primers classificats entren ja pel pit lane, no trigarem a veure la cerimònia del podi, un podi que compartiran, com dèiem, els tres campions del món de la graella: Verstappen a l'esglaó més alt, Alonso segon, igualant el seu millor resultat de la temporada, i Hamilton a la tercera plaça.
Com volen podis, això sí, Fernando Alonso, només en dues curses, no? Sí. Ha deixat de pujar al podi, la qual cosa també, evidentment, té molt de mèrit.
La 33, això sí, s'està fent esperar, eh?
De moment, veurem si Àustria potser li aixafa la guitarra a Verstappen i aconsegueix la 33.
Ja veurem.
Gràcies, Álvaro. Fins ara.
A vosaltres.
20 minuts i les 10. Una pausa i tornem. Anirem cap a Colònia, que la Laia Coll té mala notícia relacionada amb aquesta final de la Champions.
Superesports amb Xavi Puig. Vols estrenar cotxe aquestes vacances? Nissan t'ho posa fàcil. Descobreix la nostra nova gama crossover amb tecnologia híbrida, tecnologia e-power i 100% elèctrica, i beneficia't de les millors condicions en unitats amb entrega immediata. Només fins al 30 de juny. No deixis passar aquesta oportunitat. Apropa't al teu concessionari Nissan i gaudeix del teu nou Nissan aquestes vacances. Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
Si estàs pensant en vendre el teu cotxe, no li donis més voltes. Vender mi cotxe. Fàcil i molt de pressa. No cal ni demanar cita. T'oferim a l'acte la millor valoració pel teu cotxe de forma gratuïta i sense compromís. I als 30 minuts ja tens els teus diners. Vender mi cotxe. Som a Barcelona, al carrer Rocafort 78, Cornellà de Llobregat i Sabadell. Escolteu-me bé, vols vendre el teu cotxe? Vols una bona oferta? Oblidar-te de la paperassa i tranquil·litat? Comprem el seu cotxe.cat. Necessites vendre el cotxe ràpid i a un preu de mercat? Comprem el seu cotxe.cat. Perquè la millor solució a l'hora de vendre el teu vehicle és a Comprem el seu cotxe.cat. I perquè som de confiança, som d'aquí!
Ha arribat el dia. S'han acabat les esperes. Senyores i senyors, benvinguts a l'època de la immediatesa. Ei, que som el 2023. Emporta't ara el Suzuki S-Cross amb etiqueta Eco, tracció 4x4, càmera 360, últims sistemes de seguretat avançada i entrega immediata. Sí, immediata. Nou Suzuki S-Cross.
Mava Motor Suzuki, carrer Londres 3 de Granollers.
Aquest any, 100. L'Allianz Jan Boyne de Mundo Deportivo arriba a l'edició número 100. Forma part d'aquesta celebració tan especial de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Inscriu-te per fer història a janboyne.cat i rebràs una samarreta amb un disseny únic i exclusiu per a aquesta edició. T'hi esperem el 26 de novembre. Preparats, llestos, ja!
Amb la primavera els dies es fan més llargs, gaudim més, ara els dies són formidables. Aconsegueix ara a Comercial Vila-Vila el Ford Kuga híbrid endollable o el Ford Puma híbrid. I no comencis a pagar fins després de l'estiu. Finançant amb FCE Bank fins a final de mes des de 199 euros al mes. Comercial Vila-Vila, concessionari oficial Ford a Granollers.
Quan vas deixar de creure que tot és possible? El nou Hyundai Kona arriba amb la seva innovadora tecnologia i el seu sorprenent disseny per demostrar-te que res no és impossible. Supera els teus límits amb el nou Hyundai Kona.
Hyundai, l'única marca amb 5 tecnologies elèctriques.
Ara és el teu moment. Tenim 600 cotxes a preus excepcionals. Busques un totterreny? Un familiar? T'apassionen els esportius? És el teu primer cotxe? Mundiauto, el centre comercial dels vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero a l'autovia de Castelldefels, al Prat de Llobregat. Vine a veure'ns, ara és el moment. 600 vehicles on segur que hi ha el teu. Mundiauto.com.
Atenció! Ocasión Plus obre nova tenda Manresa. Ja som més de 65 centres a nivell nacional. I ho celebrem amb la baixada de preus més gran de la història. 8.000 cotxes amb descomptes de fins al 30%. Fins a fi de mes. Ocasión Plus, nova tenda Manresa al carrer Sant Cristòfol 11 i a ocasionplus.com. Obert dissabtes matí i tarda.
RAC més 1, podcast.
RAC més 1 i Renfe presenten Chelsea Hotel. Per gaudir de la història d'una nova cançó, atura't a l'estació del Chelsea Hotel amb vol de Suanya.
Aquesta setmana viatgem fins al Summer of Love de 1967 a través de la història d'una de les seves cançons més emblemàtiques, San Francisco, de Scott McKenzie. Si ens hi voleu acompanyar, entreu al Chelsea Hotel de RAC més 1.
Vine al Chelsea Hotel i descobriràs la història que connecta una cançó i una efemèrida. Escolta la RAC1.cat i a l'app de RAC 1. Tots som
més
1. RAC 1.
A Grupo Lover, especialistes en bricolatge i decoració, podràs trobar el millor assessorament i solucions per al teu jardí.